I ara sí, entrem en el que ens ocuparà cada dilluns a aquesta hora, és la tertúlia esportiva. Analitzarem el cap de setmana, analitzarem la informació en clau local i en clau també de país, en clau de Catalunya. Parlarem sobretot com la temporada passada de futbol i d'altres esports. Per això ens acompanyen avui en aquesta primera tertúlia Josep Maria Félez, president de la Penya Blaugrana Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo, molt bon dia.
Bon dia.
I el Marc Lorenzo, que és el nostre expert en futbol femení i comentarista per Barça TV de partits femenins. Marc, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Veníeu de Barcelona alguns de vosaltres, Jesús?
No.
Avui
d'aquí,
no era un dia.
De ben a prop.
Per tant, ningú ha patit avui els problemes de la Renfe.
Res de res, per sort.
Déu-n'hi-do, quin començament de Lliga. Comencem ja parlant directament de la Lliga, d'aquesta primera divisió. Qui ho havia de dir, que en 4 jornades, no?, trauríem 8 punts al Real Madrid?
Increïble, perquè, a veure, canvi d'entrenador, desapareix Guardiola, ve Tito Vilanova, que sí, que estava treballant amb Guardiola, però moltíssima gent tenia les seves dubtes de si tindria el suficient caràcter per tirar això endavant, però bueno, ha apostat per la continuïtat. I ha fet alguna aposta particular, que ja puntualitzarem, molt amb el seu segell. Ha donat un segell particular, arriscat, a sentar-hi el Messi, a l'Alves, a la banqueta, vull dir, coses així que són decisions que aquestes ja no són herència de Guardiola, sinó que són ja pròpies. I mira, el resultat aquí està, 8 punts d'avantatge davant del Madrid, que també ha començat desconegut. A veure, desconegut i no tan desconegut, eh? El Madrid, si ho recordem, als començaments del Mourinho, els primers partits, encara que hagués guanyat, començava sempre jugant malament. La diferència era que guanyava.
Joc pobre,
que treia els partits.
Exacte.
I l'única diferència que hi ha, amb el joc no hi és, la diferència. La diferència està, si fem una mica de recordatori, la diferència està simplement de que ara juga malament i no guanya. Vull dir que és important la diferència, evidentment. Però la diferència és aquesta, bàsicament, no amb joc.
Estem d'acord, Josep Maria, Marc, amb aquesta introducció que feia el Jesús, d'aquest segell Tito, que ja comença...
Jo crec que ha deixat, si hi havia algun dubte, ha deixat el segell seu, com és el cas del dissabte mateix. Jo vaig quedar sorprès perquè no sabia qui lineava ni no, sinó que va arribar davant de la tele i veure aquelles tres baixes que estaven a la banqueta, que eren el Mascherano, el Messi i el...
Dani Alves.
I després els tres que s'havien quedat a Barcelona, vaig dir, parai, això és fort, això, no? I sí, n'ha sortit, no? Jo volia destacar tres coses de l'estiu, que són, per exemple, la marxa del Flores, del Juez Único de Competició,
sí.
Gràcies a Déu. Després volia destacar també que, amb això que estem parlant ara mateix del Tito Vilanova, això, és, fixeu-vos-hi que la cantera de l'Àiax, a través del seu director, l'Overmans, ha vingut a Barcelona a pescar. Abans era al revés, anàvem a pescar allà i defenses, que és una cosa que normalment les canteres tenim, no? Vull dir, aquest any s'ha passat tot l'estiu aquí intentant pescar, no? I després l'altre és el tema del Mourinho que dèieu, que no s'ha jugat bé. Ell diu que va jugar bé la Supercopa, però la Supercopa ja va jugar malament, va ser efectiu marcant de cara a barraca, però el Barça va correr amb 10 jugadors la segona part.
Sí, el millor del Barça, o de Tito, com dieu, és que no té un 11 titular clar. És a dir, no té ni clar que pugui posar Messi de titular a vegades, sobretot quan ve d'un virus FIFA o de viatges tan llargs. Per tant, això és el que a Mourinho no li passa. És a dir, Mourinho no té tants dubtes en quin ha de ser el seu 11 titular i, per tant, doncs es nota que el fons armari i que no se l'acaba el Barça ara mateix, perquè el Barça ha aconseguit ara ja tenir una plantilla molt completa, perquè inclús en el lateral esquerre, que semblava que Jordi Alba arribaria i arrasaria en el lateral esquerre, doncs ara veiem que Adriano a sobre ha estat espectacular. Al mig del camp, que ens pensàvem que Busquets, Song seria diguem un adorno, una decoració, doncs sembla que pot jugar perfectament i donar-li minuts de descans a Busquets. I davant inclús estem veient un Pedro que és el de la primera temporada per fi, i un Villa que pot aportar gols després de la lesió i complementar també els gols a Messi. És a dir, el Barça ara mateix, bueno, ja no diem els d'Olofeu, Montoyas, Bartres, Thiago, ara han estat impressionants. És a dir, ara el Barça, Tito no sap ni quin 11 titular treure a cada partit, perquè és que han estat impressionants, i el Madrid doncs no pot fer el mateix.
Ha passat, anava a dir, Jesús, un moment, tot l'estiu, des de l'última tertúlia, per tant ara una mica en la línia que anava el Marc, enteneu que el Barça s'ha reforçat bé, que no feia falta cap més reforç.
Exacte, és que a veure, el Barça tenia una plantilla, jo crec que ja la tenia compensada, i és que pel darrere li pujaven jugadors, Tello, i alguns que encara no han arribat, com Deulofeu, i així que dius, ostres, que poden jugar, que estan allà.
Deulofeu, que per cert se'l va inscriure en la llista de jugadors que poden participar a la Champions League, tinguem en compte això.
Sí, sí. Però jo crec que és que la diferència entre Barça i Madrid és una mica, el Barça té una plantilla molt compensada i molt bona, on els suplents, aquest paper de suplent que es dona a un jugador, l'estan perdent una mica. Vull dir, l'estan perdent una mica, el Tello pot jugar, el Thiago va demostrar ahir que pot jugar, bueno, dissabte, que pot jugar sobradament a l'equip, per molt que hi hagi un Iniesta, hi hagi un Cesc, hi hagi un Xavi. Vull dir, pot jugar qualsevol. Això, jo crec que més que dubtes a l'entrenador, el que tenen que generar és una tranquil·litat absoluta.
Sí, sí.
Dir, escolta, si veig un jugador que està cansat, és igual el nom que sigui, m'oblido, tinc un altre per posar allà. I que sé que em respondrà.
I mantens el mateix nivell competitiu.
Sí, és allò de les rotacions que deien, més que rotacions, jo crec que es pot convertir, si la cosa continua així, en una normalitat. En una normalitat de que avui jugui aquest i demà jugui l'altre perquè està bé.
Jo sobre la pregunta que deia ell, pensava que faltava un central esquerre. Continuo dient que falta un central esquerre. Però, amb la confiança que dona la gent de la casa, tenim el Bartra, doncs, que
exacte,
pot suplir aquest tema. Sí. Sí.
No el veus, Josep Maria, el Marc Bartra?
Sí. Acompanyat d'un d'aquests, sí. Per exemple, acompanyat del Puyol i del Mascherano, sí. Acompanyat del Piqué, no. I aquí està una miqueta als núvols, encara. Semblava que es havia centrat, que ell mateix va fer uns partits fantàstics, però porta dos partits que no està massa centrat, tampoc. O sigui, ell mateix ho ha dit, diu, en línia d'estiu, m'he tingut que tragar molta merda, va dir aquestes paraules. I, evidentment, és veritat, sí, sí. Vam estar en contra una miqueta d'ell, perquè estava una miqueta pels núvols, no? Però penso que al costat d'ell és difícil jugar, perquè no és un home d'experiència, encara. En canvi, el Mascherano i el Puyol, sí. Però Puyol tenim la desgràcia de que...
Sí, que tenim mala sort. Sí. Bueno, que ja li toca, amb l'edat que té, i haver tingut la carrera que ha tingut, el desgast que ha tingut, que ara li vinguin lesions, també entra dintre de la normalitat, per dir-ho d'alguna forma.
Que sí.
Vull dir que...
Però, sí, sí, recordem que es va lesionar i en té per 4-6 setmanes, ens van dir, fins i tot ja es feien càlculs de si arribaria o no al clàssic.
Però amb el Puyol, 4-6 setmanes són 3, ja ho sabem, quasi de sempre.
Molt justet arribarà, sí.
No, però és justet. Però és que, a veure, el Barça aquest, continuant amb això de rotacions, vull dir, l'avantatge que té és aquesta, que pot jugar qualsevol, que qualsevol jugador està disponible, que això dona una tranquil·litat absoluta a l'entrenador, de dir, a veure, avui no està bé el Pedro, tinc el Tello, no està bé aquesta setmana, o ha tingut massa partit, o porta massa desgast del Messi, escolta, amb el reservo li dono 45 minuts de descans,
tens el Cuenca,
és que clar,
tens
una sèrie de jugadors,
no,
i en canvi el Madrid dius, té l'11 clar,
sí, i tant,
tindre l'11 clar en aquest cas tampoc és bo,
té un desgast important, té un 11, un desgast important, que porta, no canvia,
I dos canvis, que és el Callejón i el Modric.
Sí. Té un 11.
I igual no Benzema, és a dir, no té res més.
I una bota d'horta a la banqueta, bueno, no sé si està a la banqueta, no sé.
Cacà, no?
No sé si
però si Madrid té un 11, i prou, no confiem més.
No.
Confiem 13-14 jugadors. I això li passarà. El Madrid ve d'una època de molta intensitat, que això ho notarà, i ho està notant, com s'està veient, i jo crec que el Madrid aquesta temporada, a veure, els 8 punts, encara que diguem estem a la quarta jornada, amb el que perd Barça i el que perd Espanyol i Madrid de punts al cap de la temporada, són molts punts.
L'Espanyol en perd molt.
Et dona que tota la temporada seran a remolc, eh?
Sí, però... Però,
o bona part de la temporada.
Però a més, afegint això que dius, que estic molt d'acord, Jesús, és que a sobre el Madrid té una Champions League, una fase de grups, que tindrà un desgast al·lucinant.
Comença ja aquest dimarts.
Demà es veurà, a veure què...
Demà el Manchester City, tal com està l'equip... Com caiguin,
sí,
la que es pot muntar allà serà forta.
I el camp del Borussia, que el Borussia és un equip també molt bo, i el seu camp és un equip perillosíssim, és a dir, el Madrid, jugant com està jugant, s'haurà de centrar molt amb el... Anímicament tindrà un desgast brutal.
No, no és un problema d'aquests senyors que van allà, ha fotut fora tothom, i penso que la política d'ells no és bona.
És que mira els fitxatges que ha fet. Altintop i Sahin l'any passat ni els vam veure.
No.
El Varane aquest ha sigut com una cosa del Mendes, que li ha col·locat allà un paquet, però tampoc ha sigut allò l'Albiol. Bueno, això ja va ser de fa 2-3 temporades, però ara aquest any... És 100, que encara no l'hem vist.
Han renovat, l'Albiol ha renovat, vull dir que...
Si el Chelsea se la té de sobre, és per algú,
És que no s'entén massa, la política de fitxatges a la Casa Blanca és una cosa que no té ordre ni concert.
No sé si és Florentino o Mendes o Florentino, no sé.
O Mendes Mourinho, perquè és que no té cap lògica, és a dir, que l'altre dia el Madrid jugués amb un canterà només, que era el Casillas, i el Barça en jugués amb 10, que és impressionant.
I perquè no pot fotre fora el Casillas.
Veieu problemes, per tant, a Madrid, no només en el joc, que no sé si deu seguir també aquestes primeres jornades, partits d'uns i dels altres.
En aquest moment és que hi ha problemes. A veure, hi ha problemes. A dins del vestidor hi ha un enfrontament clar, Cristiano-Casillas, que ja és bastant públic i difícil d'amagar, encara que vulguin dissimular i de tant en quan es faci una foto agafats i rient.
Sí.
Després, el mateix Cristiano no està amb el Mourinho, com està l'altre clan portuguès. Perdó. com pot ser Cointrau, Pepe i així. No està el Cristiano Ronaldo, va a la seva, Cristiano Ronaldo és ell i punt.
I físicament Cristiano Ronaldo no està en el seu millor moment, bueno, perquè no desborda,
però no desequilibra. Però jo ja no parlo d'esportivament, sinó parlo de relació. De relació dins del club, i que els jugadors deuen estar una mica fins als nassos, que cada vegada que les coses surten malament, són els culpables. A veure, amb els 3 anys que porta Mourinho, ha tingut enfrontaments amb el Casillas, que va dir que su obligació és parar quan l'havia salvat a compartir. S'ha fotut amb el Sergio Ramos, s'ha fotut amb l'Higuaín, s'ha fotut amb el Benzema, s'ha fotut amb tothom. Els jugadors tenen que dir, mira, escolta, a veure, agafa't una mica de culpa, eh? No em serveix que dir, no, claro, responsable que soy yo porque si está mal, però soy responsable, no. Estoy ocupable porque me he equivocado. Algú tindrà.
Ha dit no té equip, doncs has fet tu l'equip.
Ha dit que no té equip, Josep Maria, exacte. Per si algú no va escoltar després d'aquest partit amb el Sevilla, des de la derrota per 1-0 al Sánchez Pizjuán, a Mourinho en roda de premsa, hem seleccionat uns segons i els podem escoltar ara nosaltres i l'audiència i ara els comentem.
Me preocupa mi equipo, me preocupa que desde que la temporada oficial ha empezado jugamos Supercopa y no jugamos nada más. Jugamos un poquito con Valencia, jugamos nada contra Getafe, jugamos nada hoy y jugamos poquísimo contra Granada, poquísimo. Eso es mi preocupación, más que los puntos, es que en este momento no tengo equipo.
No té equip, les paraules que ens deies tu, Josep Maria.
Sí, sí, ell ha fet l'equip, eh? Vull dir que
ho hem comentat, no té banqueta, home, tant com no tenia equip, passa que, què té, un equip desganat ara mateix al Madrid? Un Cristiano que no desborda, per què? Perquè juga mosca, potser?
Suposo que deu haver-hi alguna cosa d'això. Jo començo a dubtar, a veure, el que diem sempre que els jugadors li fan el llit als entrenadors, sí. Jo començo a dubtar de que el Madrid no estigui començant a produir aquest fenomen. De que el Mourinho està perdent credibilitat, això que diu de tant en quant que fa unes declaracions, diuen que jo sempre defiendo a mis jugadores, però després quan hi ha algun element sempre els ataca, els jugadors del que està un moment que deuen dir, i a mi no m'estranyaria que hi hagués alguna cosa d'això.
El Mourinho, que mai parla de futbol, és a dir, mai hem vist que parlés un concepte tàctic, tècnic, és mai. A dir, d'estratègia, sempre parla tot el que envolta el partit, però mai del que és el futbol en si, com ara hem vist, i després això que diu el Jesús, és a dir, una mica, i el que diu el Joan Maria, és a dir, ja va començar la temporada amb un Higuaín que també reclamava més galons, més sou, més reconeixement. Ara el Ronaldo ja s'ha vist claríssim que ho va espatar en zona mixta davant la premsa. És a dir, totes aquestes cosetes són, és el que dieu vosaltres, és a dir, estan, com enrarint l'ambient, no? I a més al Madrid se li nota quan juga, que no és un equip fresc, no és un equip tan directe, tan vertical, que la calibració una mica s'estanca, no li veus aquest punt anímic, aquest punt d'honor, no?, que diuen que tenia l'any passat, que... No, és que no, l'altre dia contra el Sevilla va ser un... Bueno, se'ls van menjar, és a dir, i el Madrid és que estava cau als 90 minuts, això no ho havíem vist. Crec. Bueno,
i contra el Granada, jo... encara que guanyessin, és el partit això. Que van fer va ser penós. Però va ser penós.
Jo estic amb el Jesús, crec que els costarà remuntar això. 8 punts en 4 jornades, això es pot anar ampliant, eh?
Sí, jo veig que el Madrid, el Mourinho, té una cosa que, diguéssim, diu que ha estat a guanyar les millors lligues d'Europa, com Inglaterra, Itàlia i Espanya, però és que deixa els equips cremats quan surt.
Sí.
Deixa els equips que fitxa el que vol, i per tant, això de que és un gran entrenador no l'he vist encara en cap moment. I això és una cosa que queda evident als clubs quan ha passat, eh?
Jo fixeu-vos que no...
Mira l'Inter com va aquest any, porta 2 anys, que l'any passat va estar una miqueta amb el cap a fora, però res de res, i el Chelsea ha tardat, eh?
Jo el veig abandonant, la Casa Blanca, abans d'acabar la temporada, prenent-se unes vacances i tornant l'any que ve, que la feina segur que no li falta.
Sí, l'únic que el pot salvar és que ara la Champions comencin de forma espectacular, comencin bé, i a la Champions vagi la cosa bé. Si a la Champions vagi la cosa bé, Florentino Pérez i tot el grup mediàtic que rodeja el Madrid el defensarà molt. El defensarà perquè la dècima és una obsessió per ells i la volen aconseguir a tota costa. Aleshores, jo imagino que el que comencin tal com comencin la Champions pot marcar una mica el futur. Ara, si la Champions comença malament, si el segon partit tampoc va massa bé i no convencen, i a la Lliga continua la cosa igual... Ja veurem què passa, dins del Madrid.
Jo dic una cosa, que és que no es poden queixar dels àrbits, perquè jo he vist molt de futbol al llarg de tot l'estiu aquest, i he vist el nivell d'arbitratge que ha pujat molt a tot arreu, excepte la primera divisió.
Ah, és que anava a dir.
Excepte la primera divisió.
Perquè aquesta jornada no hem tingut, de casos.
La veritat, només veient 2 partits, el del Barça i el del Madrid, vaig veure que allò no és normal.
I el del Deportivo?
No el vaig veure, aquest.
Un gol,
però... El gol fantasma, que la pilota entra...
Entra, però sense cap dubte, vull dir, que no hi ha dubte, però... Ningú pot dubtar, només a l'àrbit que no ho va veure.
Pues...
Dèiem que hi ha problemes a Madrid, ara mateix hi ha problemes amb el joc, es veu veient als partits per televisió, hi ha problemes dins. al Barça hi poden haver problemes el fet que s'hagi obert aquest any l'aixeta a poder fer declaracions altre cop als mitjans? Com ho veieu? Ja hi va haver el Cesc que va estar parlant, Jesús,
sí.
I al llarg de la temporada anirem parlant tots, si bé no hi hem passat tots ja per ràdios o per entrevistes a diaris.
A veure, a mi això, en una situació de normalitat, a veure, és el que hi ha passat sí, tota la vida.
Sí. Això sí, però clar, amb,
tota la vida,
amb els anys de Guardiola no s'havia parlat.
Era una cosa de Guardiola.
Guardiola per mi era una obsessió que tenia una mica desmesurada. Desmesurada, a veure, els problemes venen no perquè parlin o no parlin, els problemes venen si la cosa va bé o no va bé.
Sí.
Si la cosa va bé, dona igual que parlin 10 jugadors que 20, que 30. Dona
sí,
igual.
Si després ho tutegen, si és igual.
Dona igual.
Sí, és igual.
Ah, sí, veritat, després surt al Twitter i ja està.
Ja està.
Et fan la declaració i et fan el pal.
I a Guardiola no talla els twitters de cada un, no els controla, que jo sabia.
Vull dir que això de parlar i així són obsessions que tenen els tècnics, en aquest cas Guardiola, de dir, bueno, tancar. Això, aquest procés que s'ha fet general amb el futbol espanyol, de tancar els entrenaments a la premsa i així, a veure, què amaguen? L'entrenador contrari no sap qui és Cristiano Ronaldo, no sap qui és Benzema, no sap com juguen, veient els partits, veus les jugades que fan i així, quina sorpresa amaguen? No sé, alguna deu haver-hi, però jo no la veig després als camps. Als camps veig les coses de sempre, que fan un equip, altre i l'altre, vull dir que són obsessions.
Vol dir que per intimitat ja hi ha la del vestuari.
Clar. Veure, si els jugadors volen callar les coses que volen callar, ja les callen i estan a dins del vestuari. Un de més, ho trobo una pantomima que no té ni sentit. Veure, jo ja fa molts anys que m'hi dedico això, i abans anaves als entrenaments i parlaves amb el jugador que et donava la gana, veies tot l'entrenament allà, hi havia una relació normal, hi havia èpoques bones i èpoques dolentes. Però, a veure, les èpoques dolentes no venien donades perquè estiguéssim allà a la premsa i parlessin amb nosaltres. I no venien donades per situacions a dins de l'estuari.
No, però jo estic una mica
si d'acord que
controli una miqueta la premsa també, perquè els de la premsa, diguéssim, també, si els deixen entrar, hi van a saco també. Llavors, controlar una miqueta ara, tant com tancar-se fins ara com era, no. Del Guardiola no, això també estic d'acord.
No, també Joan Maria, segons quina premsa, perquè el Mundo Deportivo és una premsa i Punto Pelota i segons quines altres és una altra.
Bueno, és que llavors tallen l'alçada tot.
Van a buscar el que busquen i altres van a buscar.
Jo puc entendre que digui un entrenador, digui, a veure, això és un camp d'esports, aquí estem practicant un esport, que a mi el Telecinco que ve el corazón aquest, el Sálvame, el no sé què i el no sé quantos, que ven aquí per veure si el Piqué està amb la Shakira, no està amb la Shakira, i ven a fer el reportatge i la pregunta i dir la tonteria.
Això
que això
no
ho tanquin, o sigui, ja ni els acreditin, ho trobo correctíssim. Veure, no, aquí venim a parlar d'esport.
Un filtre,
ara,
segur.
Els mitjans.
Sí. Hauria bé.
Una mica de filtre, sí, tant que sí.
No sé, jo no ho veig tan clar, això. No ho veig tan clar perquè no, perquè insisteixo,
hi ha gent que no va buscar...
Les polèmiques no venen de la premsa.
No,
però les polèmiques són els jugadors
que no desestabilitzar tant tot el dia parlant, sinó unes hores, està molt bé, controlat, a la sala de premsa, mitjans de comunicació acreditats, ho trobo bastant bé.
La zona mixta, quan surten del partit...
Sí, si no és un no parar,
Però, a veure, a mi, i tu recordaràs diaris, a mi un disc que no era maco, quan agafaves un diari Mundo Deportivo, Esport, dicen i així, i venia un Barça espanyol i veies un reportatge amb els dos entrenadors pujat a la nòria del Tibidabo.
Sí, sí, correcte, sí, sí.
Una cosa totalment fora del normal i una entrevista cordial i així.
Ara cada any la mateixa foto protocolar, no? Del Pochettino i el Guardiola amb la samarreta de cada any.
És ridícul.
Cada any és la mateixa foto ja, aquesta repetida. Es canvia la samarreta només.
Això és ridícul, una mica la creació, la imaginació, i que això dona vidilla, i anima els derbis, i anima tot, ostres, anima tot el món aquest. No jo, el que et dona, el que et surt pel Twitter, el que et surt per aquí, home, sisplau.
Sí, poc marge de maniobra.
El Twitter també pot ser perillós, la veritat és que sí.
És perillós, és perillós el Twitter, eh? Vull dir que hi ha un moment, per exemple, jo en aquests moments...
Hi ha la banda dels hackers, no que Twitter, també hem vist recentment tuits absurds de jugadors que després diuen que ens desvinculem de...
Sí, et controles molt el Twitter o podries acabar-te barallant, eh? En el cas, per exemple, estic parlant personalment, no? Vull dir que has de saber elegir sí o no, perquè... hi ha molta gent que apreta i és maleducada i és perillós el Twitter.
Sí.
Tornem als terrenys de futbol, que és on ens movem millor. Comentem el partit del Barça i després, si us sembla, comentem l'inici en general de la Lliga. Dèiem abans que el Madrid, les altres temporades, Jesús, no començava tan malament com aquesta, és la pitjor inici de campanya de Mourinho, exacte, però que els resultats els treien. Aquest inici del Barça en algun moment us ha donat la sensació que treiem el resultat, però que el joc no era l'esperat?
En moments concrets, sí. En moments concrets, en fases de partit, sí. Si t'analitzes globalment, jo crec que ha començat bastant sòlid. Allò que el veus... Doncs, ostres, a veure, sí, no, partits complets allò fabulosos, no n'ha fet cap. No n'ha fet cap, les coses com siguin. però sí que...
Però estem al mes de setembre, que va començar la Lliga, però sí, i l'hem començat millor que mai.
Exacte, i sí que ha donat la imatge de que podia treure els partits. Encara que no estigués jugat bé del tot, a mi la sensació molt personal, que deies, no, a veure, sí, no està bé, però pum, ja apareixerà el Messi qualsevol moment, ja farà això.
A mi el 2-1 és l'únic que em va fer molta por, eh? El 2-1 va ser un partit que es va... Per mi el partit en el Barça ha patit més aquesta temporada amb diferència. Però la resta sí que és veritat que no ha tingut
cap València, problema. El de València ens podien haver empatat a l'últim minut, sí, sí. Però sin embargo vam crear 3 o 4 ocasions de gol claríssimes, sí, que podíem haver solucionat,
sí,
a València.
Sí.
Jo el 2-1 estic amb el Jesús, amb el que ha vist ell globalment. Tu deies, Marc, que aquell va ser el pitjor, el que vam estar més contra les cordes segurament, sí, però tenia aquesta sensació que, sí, encara quedava temps i que aquell partit es treia endavant.
Sí, sí, es va treure en 20 minuts de que el Messi es va treure 2 gols.
Si l'any passat, sí, es va estar a punt de treure o es va lluitar fins al final amb un camp glaçat, aquest any perquè no podies treure'l, sí, sí, sí. I a més tenint el Messi a l'equip.
No, són coses de sensacions, això, eh? Vull, sí, dir que allò que estàs veient i dius, no, ja sortirà.
I després segur que surt. El ritme de competició, estem, com has dit tu bé, el mes de setembre, que hem d'iniciar, cada vegada anem esgarrapant temps al temps, ara jo sé que la Supercopa de l'any que ve, en vez de ser el 20 i tants, serà el 14 d'agost, i això és una bestiesa, o sigui, acabarem el campionat i estarem enganxant quasi bé les competicions, i això no pot ser.
L'últim partit, el de Getafe, es va veure un partit diferent, creieu, després de l'entrada de Messi, o vau veure un mateix Barça on vam quedar més tranquils quan Messi entra al minut 59 i ens fa 2 gols amb...
Jo personalment vaig quedar sombrat perquè no sabia qui sortia, no? I el deixar els 3 jugadors, com hem dit abans, a Barcelona, i aquells 3 que no van sortir, vaig pensar que era una cosa rara, en fi, i van lluitar i van saber per treure el partit davant, perquè tenien en compte que el Getafe és un equip, jo no l'he vist cap partit, només el reportatge amb el Madrid, tenint en compte que el Getafe va guanyar el Madrid, vull dir que, a veure, el Madrid pot estar malament però és el Madrid, i aleshores dius, ojo, que estem jugant contra el Getafe, i que l'any passat ja ens va pelar, em sembla, vull dir que, no sé, i vaig veure que es van defendre jugadors molt bé, la primera part molt bé, i la segona vam rematar aquella feina per dir alguna
cosa. Exacte, vull dir que era un partit que anava amb la tònica d'un a 0, minut 73, si no m'equivoco, quan Messi fa el segon. Per tant, semblava... Acabem 1-4 el partit.
Sí, sí, sí. Sí, però jo també... Jo no el vaig seguir tot sencer, anava veient a trossos i sentint per la ràdio així, però també la sensació que tinc és una mica el que deia el Félix, de que a la primera part el Barça ens va sorprendre a tots. Ens va sorprendre perquè el Barça va jugar bé la primera part, faltant els jugadors que faltaven. I dius, ostres, ep, estan jugant i molt bé, eh?
I en un camp complicat.
És que el partit, que històricament no se'ns va bé. I aguantant, sí, i controlant, i dient, ep, o sigui, la imatge del que és el Barça l'estaven donant molts teòrics suplents, que en aquest cas en el Barça, jo crec que aquesta paraula es tindria que buscar un substitutiu.
Sí, sí, perquè no és la paraula, exacte,
perquè no és una paraula molt encertada. Estaven traient la cosa endavant com si estiguessin els altres.
El partit estava controlat totalment sense Messi, i quan va arribar el Messi, doncs sempre et dona aquell xic de desequilibri i de que et pot marcar 2-3 gols tranquil·lament, però perquè és el millor jugador del món i segurament de la història amb diferència. Però traient el Messi, el partit era un partit relativament, per mi, plàcid, i que el Barça tenia controladíssim. Que hagués guanyat 0-2 en comptes d'una 4, potser sí, però que era un partit que estava controlat. Però clar, és que li faltaven els grans a sobre. I quan ja surt el més gran, doncs et passa el que passa, que et poden caure 6 castanyes en un moment. Però és que estem parlant del millor jugador de la història del futbol, o sigui, no estem parlant de qualsevol jugador, crec, coincidim tots que...
Sí, sí.
Que les dades de Messi són 6 gols en 4 partits, sí, i de fet, com avançava el Mundo Deportivo el mateix dia del partit, estava a 2 gols de superar els seus registres. Messi havia fet la temporada 2010 60 gols, 58 amb el Barça i 2 amb l'Argentina, i aquí també veurem ara que amb l'Argentina n'ha fet 9 aquest any 2012, 52 amb el Barça, per tant sumen 61 gols, ja ha superat aquesta xifra,
sí, sí.
Bé, no sabem on té el límit aquest noi.
Està que se surt ara, vull dir, està.
És que jo no crec que ningú l'arribi a enganxar ja, és que és impossible amb 25 anys que té.
No,
té que passar a tots, encara queda algú del Barça per passar, que no sé qui és, un històric, sembla que és el Càntara, però vull dir, passarà a tothom,
sí, també, no té...
A més que el seleccionador argentí el fa jugar bé. El fa jugar bé, és l'únic que l'ha fet jugar bé, aquest home.
Sí. L'altre dia, l'únic partit que li vaig veure, que va estar com tot l'equip contra Perú, bastant malament, també el va tenir Sabela una mica retrasat, més endarrerit del normal, però la resta de partits que ha fet amb Argentina, brutal, ha fet, crec, que algun hat-trick, és a dir, jugant amb molta llibertat per darrere al punta, molt bé, sí, sí.
Ens queda poc temps, comentem una mica a nivell general la classificació ara mateix com es troba. El Madrid ja ho sabem, 4 punts suma, l'Espanyol en suma 1.
A veure, l'Espanyol és que és un club difícil, és un club difícil, no.
És que no vull dir. El Barça 12, per cert, si algú no ha seguit aquests dies d'inici de Lliga, ha guanyat els 4 partits.
No, és un club difícil, a veure, un club que ha fet la renovació que ha fet a dins de la plantilla, desfensa de jugadors, fa coses molt rares.
Sí.
Vull dir, tens un jugador que destaca una mica, l'Álvaro Vázquez i així,
sí.
T'enfades amb ell perquè vol que li millorin les coses com volen tots els jugadors i així, no es posen d'acord, el treuen fora, després en porten dos, que segurament al final paguen més perquè t'ha portat aquests dos del que haurien pagat arreglant aquest. Fan coses molt rares a l'Espanyol, fan coses molt rares, i després, a veure, aquesta temporada amb 4 partits que els hi han remuntat 2 cops, 2-0, és la segona vegada que
és una miqueta la joventut, la joventut de l'equip.
Exacte, és això, és inexperiència, és tot, però clar, però és que l'experiència, si cada any vas canviant tanta cosa, és difícil d'aconseguir-la. Quan, a veure, si tu canvies, però tu què pots fitxar? Són jugadors contrastats en categoria així, però l'Espanyol que portes, a veure si em cedeix en aquest, de Jones, gent jove i així, gent jove que no és dolenta, que és bona segurament, però clar, has de fer l'equip, has de muntar-la, i l'any que ve torna a començar. Aleshores, a l'Espanyol li falta una continuïtat. Una continuïtat que no té de fa molts, molts anys.
Jo dic, jo no puc dir masses coses perquè llavors es pensen, els pericurs es pensen que sóc anti-perigo, i no sóc, precisament no sóc. Em sap greu que els hi vagi malament. El que sí, estic amb el Jesús, que les coses més malament no es poden fer. Precisament, amb aquestes fa 2 o 3 setmanes han traspassat un juvenil al Madrid. Van estar 4 hores de negociació. Juvenil de Gironor. Si aquest jugador és bo, per més diners que hagi estat, no es té ni 3 milions d'euros. Posa-lo a la segona divisió B, a la segona B. Pot ser, dintre de 2 anys, pot ser més car aquest jugador per vendre. Però no ho fan bé.
No,
penso que no fan. I penso que és dels dirigents, eh? Això no és problema tècnic, per mi.
És que el problema espanyol és que, a part de que ha sigut sempre un equip venedor, a més se li junta que fa la política esportiva regint-se en base a que ha de pagar Cornellà al Prat.
Sí.
Que és la losa que li està pesant sempre.
Molt,
aquesta llosa que li està pesant.
Molt.
Llavors, mentre l'Espanyol sigui... segueixi treballant amb aquest pes que li està fent el fet de tenir que pagar tants calés per amortitzar Cornellà al Prat, seguirà fotent aquests ventazos.
Sí.
No,
I que tu pots ser un equip venedor, apostar per aquesta política de ser equip venedor, però no per vendre, desmuntar cada vegada tot.
Clar,
que tens
és el que li passa cada any.
Cada any comença de zero.
Sí.
Clar, i això és molt difícil.
Sí.
I aguantant, perquè el que es diu sempre, sempre hi ha algú de pitjor.
I com però, tu clar, dius, sí, traient jugadors com l'Álvaro Vázquez, jo crec que ha sigut un error brutal.
Total.
I és un jugador que t'està demanant, bueno, però no surtis com va sortir el Cullet o el Condal, dient que si el jugador diu alguna cosa més tal, encara, o sigui, com encara intimidant-lo, no? O sigui,
exacte.
És a dir, no sé, jo crec que això no ha de sortir ja fins
això,
a aquest punt.
Això seria una altra tertúlia, però és que el món de l'esport, el futbol, s'ha demanat totalment amb els contractes no tenen cap valor, ni per una part ni per l'altra, no tenen cap valor ni res.
Quan el jugador es posa de cara...
Sí, però quan el club es posa també de cara...
També,
per una part i per l'altra, no respecta res.
Espanyol està en una situació complicada. Si mirem el que ve la classificació, tenim l'Atlètic de Madrid aquest any. Va començar deixant el Chelsea fora de joc a la Supercopa d'Europa.
Molt bé, sí.
Creu que aquest any podrà mantenir la regularitat que li ve faltant o... Té a Falcao ara mateix al nivell de Messi.
Té a Falcao.
En registres golejadors, Falcao ens ofereix hat-trick per partit.
Sí. Té Falcao és molt bo i això és una garantia. I a veure, l'Atlètic de Madrid té un bon equip. Té un bon equip. El problema de l'Atlètic de Madrid jo també crec que és més psicològic, històricament, que és un equip també que promet molt i després, si dius, ostres, mires la plantilla i la té bona, però després fan un desastre. Aquest any, amb la figura aquesta de Falcao, que no els hi falti el gol, jo crec que poden fer una bona temporada.
Creus que els importi el Madrid, perquè com que su pare ha dit tantes tonteries ja...
Si és el millor striker, el millor nou, el millor punta del món, sens dubte, dins l'àrea,
sí,
és el més letal que hi ha ara mateix en el mercat internacional, sí. I marca la diferència, es veu.
Sí, ha desbancat aquell de l'Oporto que hi havia, el Hulk aquell.
El Hulk, sí.
L'ha desbancat totalment.
Un jugador molt diferent, Hulk és un jugador més de banda, és un jugador... més migcampista ofensiu,
no,
però
Falcao, està allà,
però Falcao és, una, és un nou, és un striker de convencional, no? Clàssic i
no, no durarà massa la Leti Madrid,
No, aquesta temporada i prou.
És un depredador. Sí.
El que haurem de veure és on va parar, si al mercat d'hivern o a final de temporada. I un altre dels equips que tenim representats aquí a Sant Cugat en Penya és l'Atlètic de Bilbao. En fet, mirarem d'anar tenint el Sergi Sánchez també a les tertúlies, ja sap que està convidadíssim. I a veure què ens explica ja, a veure si pot venir dilluns mateix i ens diu com es viu la situació dins del club ara mateix perquè recordem que ha marxat Javi Martínez.
Si parlem de l'Espanyol del Bilbao en tenim per una estona.
Que Llorente, no sé, no sé jo, Llorente si continuarà. De moment
ahir va jugar i va marcar. O sigui,
però no sé jo si deu estar molt content amb com l'han tractat aquest estiu.
Sí, com l'han tractat, i també tenen un entrenador que és un gran entrenador, per mi un dels millors, això és indiscutible, però que està sonant.
Salem Balaoy.
És que cada vegada que el veiem ens reafirmem més en que és el Loco Bielsa.
El Loco Bielsa. Vull dir, no hi ha cap dubte. I això, a veure, o ho saps portar molt bé, o que és un... genera una sèrie de conflictes que són inútils, innecessaris totalment.
Sí.
Vull dir que té molt que veure, eh? I segueixo dient, jo crec que és un dels millors entrenadors que hi ha.
Sí.
Vinga, i dos temes i tanquem. Josep Maria, assemblea aquest cap de setmana.
Assemblea de compromissaris.
Assemblea de compromissaris.
Sí.
On s'ha de parlar d'aquest referèndum del Camp Nou, que el soci ha de decidir.
Ho trobo molt bé que faci una consulta popular, perquè la gent la porta, per exemple, va fer tot fachada, ja a part d'ell era fachada, però va fer tot fachada, la façana del camp, a veure què fèiem, i no és la façana del camp el que fa falta. Fa falta és l'interior del camp, precisament. Parlem d'escales, parlem d'accessos, de mobilitat, diguéssim, de seients...
D'utilitat, i no de disseny i de fer les coses boniques.
El de fora ja vindrà un moment o altre. Jo crec que està molt bé la consulta, ja veuràs com tots els compromissaris aprovaran que sí, perquè d'això es tracta precisament, i llavors, dintre de la part de dintre, pues, sortirà la part de fora exterior. Que a part de fora exterior ja s'està treballant, com és fora l'oficina de penyes, l'oficina de del soci, tot allò d'allà serà una gran àrea comercial a la llarga, se'n va a l'antic Picadero, aquestes dues oficines, i a més la sala París, que està allà sobre també de la botiga ara, se'n va allà baix, i aleshores la gran botiga serà més gran, perquè pensa que nosaltres a les penyes aquest any ja ens han ofert ja a partir d'aquest any que ve fer un carnet de penyista a Barça, i tindrem un tant per cent de descompte de la botiga molt gran. Per tant, ja és un has de fer la botiga més gran perquè hi haurà més accés a gent.
És el principal avantatge d'aquest carnet penyista Barça?
És una de les principals, no totes. És una de les principals que tindrem el carnet penyista Barça, i per tant no és mateix ser soci del Barça sol, soci d'una penya, que soci del Barça i de la penya. I per tant aquí és on hi haurà...
Tenir el doble carnet donarà més,
per dir, sí,
més avantatges.
Sí,
també que... jugant en el Camp Nou, en algun aspecte?
De cara al Camp Nou no, sinó de cara de jugar amb l'aspecte de totes les penyes no són deportives. Els que tenim diguéssim equips de futbol ja és una altra història, ja tenim unes avantatges per l'altre cantó, no? Però de cara al Camp Nou res, no hi haurà cap avantatge amb això.
Ara pel que dius, Josep Maria, amb una cosa, perdó, que ens avantatja el Madrid és que ja té els lavabos fets, o sigui, nosaltres encara els tenim per fer, no?
Però és que era un tema d'urgència d'ells.
Sí, exacte, amb això es pot dir que ens van per davant, però només amb això, no?
Això ens hem d'apuntar, si algú de vosaltres va al Bernabéu,
fer-li fotos
visita obligada aquests nous lavabos.
I tant, tenen que estar.
I a veure si en veu algun que no ha patit les reformes. Marc, a veure si el proper dia tenim més temps, però comentem una mica ràpidament ara l'inici de la Lliga Femenina. Perquè aquest estiu es parlava de qui seria el candidat a guanyar aquest any el títol. Bastant de la premsa donava el Barça com a favorit, tot i que es parlava que hi havia... molta competència. De moment el Barça no ha començat molt bé.
Ho vas veure, Marca, no? Que vam una mica escriure uns quants
dies. Vaig veure que et van cridar també, exacte.
Sí. Més o menys tots anaven a la línia de que seria el Barça l'equip a batre, i que s'ha reforçat molt bé perquè ha fitxat a 5 jugadores, 4 més una que ha pujat del planter, que són internacionals sub-19 amb Espanya. Però ha començat molt malament el partit contra l'Espanyol. Bueno, va ser com la final de la Copa Catalunya, ens van ficar un triple un pivot, i va ser molt complicat pel Barça poder trencar al mig del camp de l'Espanyol. L'actitud de les jugadores no està sent, o no ha començat com l'any passat, amb aquesta il·lusió, amb aquesta frescura. Després contra el Rayo es va jugar un partit també molt fluixet, es va perdre 0-2. O sigui, un inici molt complicat, però bueno, tot acaba de començar. És a dir, ara veurem la Champions si també serveix perquè l'equip contra l'Arsenal, el miniestadi, doncs agafa una mica més de motivació i moral.
Vols dir que eren dos partits complicats, Rayo i Espanyol, però tot i això no s'ha vist l'actitud de final de temporada.
Jo crec que és més actitud que qualitat, perquè les jugadors que ha fitxat aquest any al Barça femení són d'una qualitat impressionant.
Clar, però hi ha hagut baixes aquí?
Hi ha hagut baixes, però les baixes que hi ha hagut
no han d'afectar.
No, per res del món.
No era el ple de la plantilla. Potser l'adaptació d'aquestes noves 5 jugadores, que no sé si són massa fitxar 5 jugadores de fora,
i
després d'haver guanyat la Lliga.
Exacte, però amb molta experiència internacional des de categories inferiors. Bé, veurem, és una mica, jo crec, un tema d'actitud i de que encaixin totes les peces, no? Però bueno, ara amb la Champions serà molt bonic veure com juguen contra un Arsenal que va ser semifinalista l'any passat i el Barça és la primera vegada a la història que juga en la secció femenina, sí. Aquesta competició.
Aviat, no?
El dia 26. Sí, sí, a les 7 de la tarda.
Mira, ja que parlava del ministeri, que vam parlar en un moment del Barça B, del filial del primer equip de Tito Vilanova, que semblava que començava la temporada amb problemes defensius, bé, semblava no, començava, sí, amb problemes defensius molt greus. Recordem el primer partit al Ministadi, perdut per 4-5 davant l'Almeria. Sí. El segon partit també van tornar a encaixar, no sé si m'equivoco, 4 gols més.
Sí, 3 o 4, sí. Sí.
Però ara no està mal posicionat a la classificació. Sembla no. Que ha remuntat, però de 3 partits consecutius guanyant.
Sí, sí, està força bé. Jo
vaig l'afluència al mini... S'està intentant que augmenti.
Això és dolent. Jo vaig estar el dia de l'Almeria i de veritat fa molta pena perquè a més és un partit de futbol. Molts ex-primeres venen al Ministeri aquest any. Molts ex-primeres, no? I el Barça bé jugant, jugant molt bé. El fet que no guanyem és una altra història, però vull dir, s'està jugant molt bé i penso que la gent no valora una miqueta el futbol, eh? També.
Doncs a veure si a poc a poc també el soci blaugrana s'assuma a les galeries del Ministadi a veure Deulofeu i companyia i també el Barça femení, que sàpiguen que la Champions es disputarà allà, Marc, sempre?
Sí, en principi és una eliminatòria al cau, si passa el Barça passaria a vuitens i s'enfrontaria contra un altre equip, en principi serà l'alemán el Turbin Potsdam, però seria també el mini, clar, ja l'eliminatòria és a cau, és diferent a la Champions League masculina en aquest cas.
Doncs això ho anirem comentant ja dilluns de la setmana vinent, si tots tres torneu a venir, més si tenim alguna altra més, com per exemple la del Sergi Sánchez. Tornarem a fer tertúlia esportiva amb tot el que hagi passat durant aquesta setmana. Aquest cap de setmana tenim Barça-Granada, i no sé amb qui juga al Madrid. A veure si porteu
el dels... Rayo, no?
El Rayo, amb el Rayo.
El camp del Rayo.
El camp del Rayo, sí, té 2 partits seguits fora.
Sí.
Rayo-Madrid.
A Vallecas, després juga a casa amb el Depor, i després rep al camp del Barça. Després va.
Exacte.
Abans el Madrid té prou la Champions aquest dimarts contra el Manchester City. El nostre tècnic, el Raül, es frega les mans, no sé qui vol que guanyi, perquè ell, el Seperico, no sé, diu que sí, que prefereix. Després de l'Espanyol al Barça, sí? Sí.
És un bon Perico.
Llavors, sí.
Felicitats.
Marc Lorenzo, Joan Maria Félez i Jesús Galindo, bona setmana, i gràcies per haver vingut avui a participar d'aquesta primera tertúlia esportiva de la temporada 2012-2013 del Sant Cugat a Fons. Que passeu un bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons. Cugat.cat